Matrix és real i la revolució conscient també.
Bona nit a tothom. Comença la segona temporada de Revolució Conscient, el capítol 21. Som Àngel Gutiérrez i Carles Gallego i estem aquí per oferir consciència, psicologia, espiritualitat, salut, revolució i canvi social. No hi ha temps a perdre, així que som-hi! Bona nit altra vegada. Aquí tornem a estar, Revolució Conscient, a Ràdio Manlleu, aquest cop amb un nou horari, dijous, de 10 a 11, un horari més assequible, que farà que ens pugueu escoltar millor. I aquí tornem a estar l'Àngel i jo mateix. Què tal, Àngel? Com ha anat això?
Bona nit, Carles. Aquí Bona. Estem un altre cop i molt bé, ha anat molt bé, molt carregat de piles, amb moltes ganes i molta il·lusió per fer un altre cop aquest magnífic programa.
Sí, sí, magnífic per damunt de tot, eh? I aquest any encara més. Anirem a millor. Molt bé, i hosti, feia 3 mesos, que no ens vèiem. Bueno, que no ens vèiem aquí a la ràdio.
Sí, sí, no, la veritat és que ha sigut un període llarg, però alhora curt.
Sí.
No sé com explicar-ho, és que és una... Això del temps és molt relatiu,
sí.
M'entens?
Sí, sí.
Sembla que passi molt temps, però te n'adones que ha passat molt poc. I sembla que no hem deixat d'estar a la ràdio.
No.
Perquè arribo aquí, me'n recordo, com si féssim l'últim programa abans d'agafar vacances.
Com si fos ahir, eh? Sí, sí. Ha passat volant, però alhora han passat coses. I bueno, tornem així amb una mentalitat encara més revolucionària i conscient.
I oberta.
oberta. Bé, esperem omplir tota la temporada. L'any passat vam començar el gener, aquest any comencem ja, al setembre, i bueno, anirem fent fins a arribar a l'estiu. I bueno, vam fer 20 programes la temporada passada, i aquesta, no sé, cauran 30 o 40, ja veurem, o més, no sé quants hi queben en un any, i bueno, farem... Tot el que hi hagi d'interessant ho portarem aquí al programa.
Oh, i tant.
I el que no, pues, el que no puguem, pues, el següent any.
Pensa que quan vam començar no ens haguéssim imaginat que la temporada passada faríem 20 programes, eh?
Sí, sí.
I ara esperem que aquesta temporada es puguem superar.
Sí, sí. I tots van ser diferents, eh?
Sí, sí.
Algunes
sí.
Repetien, però de temes diferents, eh? I sí, inclús n'hi havia algun que començàvem a parlar, perquè això és el tema. Ara hem engegat i dius... Podrem omplir l'hora del programa? Perquè de vegades tens aquest neguit. Ja ens sortirà, això, saps? Però bueno, ja portem 4 minuts. I sembla que torna a sortir bé.
Sí, sí. Jo, estant al teu costat, segur que un per l'altre, pensa que sortiran molts temes.
Això. Tots per un i un per tots, eh?
Això.
Aquí, bueno, després d'aquesta introducció d'Autobombo, doncs, bueno, anirem per feina, que per això estem, no? Aquest, com que ara tornem de les vacances, he pensat que podríem parlar d'això, de les vacances i dels viatges. Hi ha vacances que no fas cap viatge especial i n'hi ha que sí, no? Doncs parlar una mica dels processos que pot viure una persona durant les vacances, durant les parades, no? Les parades i el marxar del teu entorn normal. No sé, tu com han anat les vacances, Àngel?
Jo, la veritat, que molt bé, no? Perquè representa que he estat tranquil, he estat amb molta pau, que se li diu, he estat amb la meva família, he estat fent el que en cada moment m'ha vingut de gust, o sigui, unes vacances per mi meravelloses.
Molt bé, molt bé. Doncs, Home, jo el que m'he fixat en les vacances és que, bueno, primer, si no hi fossin, no sé què passaria amb la societat, acabaríem explotant o ens degeneraríem molt, no? Perquè, encara que sigui un període de 2-3 setmanes, dona per que mental, la teva ment trenqui amb moltes patrons o prengui consciència de patrons, trenqui amb línies que portaves, no? I puguis tornar una mica diferent i regenerat, havent après, no? Cosa que fa pensar que hi haurien d'haver vacances més sovint.
Això que també hi ha el tipus de persona que s'estressa més en vacances que no treballant.
Sí. Ah, sí, per poder... Que aquí hi ha diverses coses, no? Perquè igual una persona que va tan embalada que el que passa quan agafes vacances, que llavors estàs embalat i vols continuar embalat, o, clar, després prens consciència de com estàs. O la típica persona que es posa malalta el primer dia de vacances. No és que t'hagis posat malalt, és que tu ja estaves malament.
No, jo em refereixo al tipus de persona que durant el dia a dia està acostumada a manar. I quan marxa de vacances, el manen amb ell, m'entens?
Sí.
I aquest canvi també a vegades estressa.
Sí, vol tornar.
No estàs acostumat.
Llavors, sí, aquest que mana a la feina, però a casa el manen a ell, no?
Sí.
És veritat.
Sí, normalment sol passar així.
Sí, també hi ha el pobre que a les vacances torna divorciat amb la dona. Que, clar, com que durant l'any amb la feina i tot no veus gaire...
No hi ha gaire convivència.
La cosa s'aguanta, no? Però a les vacances...
I després hi ha l'extrem, suposo que més... que tothom el passa, que és l'entorn familiar, l'entorn de passar-t'ho bé, l'entorn més... Sí. Més amorós representa, no? I aquest estil, pues, suposo que molta gent s'ho passa bé.
Vaig parlar amb una terapeuta que parlava que, bueno, que el procés de vacances hauria de ser un mes, però la primera setmana, potser tu ja arribes bé a les vacances i amb salut, no? Però ja aquí arriba allò que es diu cremat o molt cansat o saturat. La primera setmana et trobes malament. O tens malestars físics, històries. La segona, tens llullos mentals. Paranoies, històries, subidons d'angoixa, de por, de nervis o històries. La tercera, què més em va dir? Comences ja a tenir energia. A dir, mira, vaig a córrer i tinc energia, no? O comences a tenir ja més ganes de fer coses i energia. I la quarta ja estàs inspirat. Ja estàs allò ansiós de tornar a la vida del dia a dia per poder portar a terme els teus projectes i les teves il·lusions, no? Clar, és aquest... procés d'un mes que molta gent ni a les vacances ho pot fer. I n'hi ha que ni 2 setmanes poden fer, no? Llavors jo crec que en la nova societat que hem de crear hi hauria d'haver, doncs, no sé, parades de vegades més contínues, no? O no tensar tant la corda, no?
Més prolongades, també.
Sí, una mica. O inclús, perquè això ja fa pensar, si en 3 setmanes... de vegades prens consciència de patrons o coses en les que havies caigut per alguna que t'havia passat i no havies pogut pair, i t'ho aconsegueixes treure de sobre, sí, què pots fer si no, en 3 mesos o mig any? Què pots arribar a evolucionar? I llavors, allò dels anys sabàtics, que es diu, no? Doncs potser hi hauria d'haver que cada X anys una persona tingués dret a fer un temps sabàtic. Perquè després, a part, és un benefici per a la societat.
Sí.
Que la persona torna més potent, més intel·ligent, més regenerada, noves idees. Però, bueno, que fos algo voluntari, que no fos obligat.
Això ho formarem part de la nova Constitució que formarem aquí a la ràdio.
Això.
Ho anirem anotant totes les idees que hem d'anar proposant per la nova convocatòria.
Vale, m'acabes de donar una idea per un altre programa.
Vale.
Un dia redactarem una Constitució en directe.
Ah, això.
Vale? Vale. Jo ja tinc idees, eh?
Quina serà la nostra societat ideal?
Sí. Sí, sí. Inclús jo tinc una idea que per mi és molt bona, però no sé. Bueno, dic no sé, perquè a vegades he comentat en algú i m'ha mirat amb cara què dius, no? Però per mi és boníssima. El que és, avui en dia hi ha tantes televisions, no? Doncs pots agafar un espai, no sé, el canal 33 o TV2, depèn, en un canal secundari, però que hi hagi un speaker corner televisió. Speaker Corner és allò de... No ho conec gaire, però és allò d'Anglaterra, que és un lloc, que diu Speaker Corner, que puges en una pedra o com un pedestal i allà pots dir el que vulguis i legalment no passa res, veu. O alguna cosa així, no sé. I la gent va i es desfoga, no? Doncs que fos televisió. Per què? Perquè això aniria per evitar la censura. Si fem una nova Constitució, un nou estat o manera de fer, també hem de crear mecanismes per si la cosa s'embruta o no va bé hi hagi mecanismes per frenar-ho, no?, i canviar-ho. Doncs, clar, hi ha moltes informacions que se'n censuren o que no arriben, que dius, si hi hagués la Speaker Corner, algú podria sortir a la tele explicant allò. No? Informacions alternatives sobre malalties, sobre històries que han passat, ara sobre Síria, si realment s'ha tirat bombes químiques o no, perquè, clar, a la història està molt demostrat que de vegades, inclús per envair el primer cop Kuwait o l'Iraq, una nena va anar a la ONU a explicar, una nena de 15 anys, que havien entrat els soldats d'Iraq en un hospital i havien matat 300 persones i nadons, mataven els nadons, i al cap d'uns anys va reconèixer que era tot un invent. Doncs, clar, els americans estan molt acostumats a inventar-se coses, no?, per justificar guerres. Bueno, per exemple, no?, o coses de malalties. Doncs aquest Speaker Corner pogués anar algú amb arguments i explicar la seva versió. Després, si tingués molt vots, sortís en prime time. Però okay, això sempre tensaria una mica cap a l'altra banda, estivaria, si calgués, no? Bueno, és una idea, deixant-ne
aquí
una puntilla.
I així també podríem saber el sentiment de lo que és el poble, no? De lo que pensa, lo que sí. Creuen que aniria més bé per tots nosaltres, m'entens? A base de moltes idees es podria formar una bona constitució per tothom.
Llavors hi havia, bueno, estem desviant de tema, però hi havia allò de... No havia passat mai en aquest programa. Ara hi tornarem. Hi havia allò de... Tengo una pregunta para usted, señor sí. Zapatero, señor Rajoy. ¿Cuánto cuesta un café? I aquestes coses, no? I, clar, això ara no es fa. Que curiós que ara no es fa, no? Perquè, clar, en comptes de tenir una pregunta para usted, seria tengo una porra para darle en la cabeza a usted, no? I, doncs, això també, que obligar els polítics que ocupen càrrecs a poder-se seure davant d'una gent escollida aleatòriament i haver de respondre, sigui el que sigui. I haver de respondre, no val aquestes parrafades que fan per esquivar a respondre, no? Són ofensives a la intel·ligència, no? Sí, sí. I no falta respecte, perquè, sí, si tu ocupes un càrrec amb molta responsabilitat, doncs t'has de... Hi ha coses que has de fer, no pots escapar, no? Has de tenir una serietat i un respecte cap a la gent. Bé, bueno, tot això, els valors, ja s'ha perdut i... Bé, bueno, falta que el sistema el recuperi, diguem.
S'ha perdut, però tornaran.
S'ha perdut en el sistema, ara. Diguem.
Però han de tornar.
I han volgut intoxicar tothom amb això, però no funciona. No tothom pica i tornarà, i tant que tornarà.
Ha de tornar.
Ho diuen les profecies malles, eh? Que caurien molt avall, però llavors vindrien coses molt bones. Doncs bé, tornant al tema, no, de les vacances, el que dèiem, que pots prendre consciència, no, d'errors i... acumular energia i tenir noves idees i la inspiració a recuperar-la. Doncs després hi ha el tema dels viatges. Perquè ja una cosa és fer una parada, no? Que ja trenques amb tot el ritme. I després ja, si fas un viatge, pot ser més potent. O no, depèn. Però clar, allà on vas, doncs aquí hi ha una consciència, una energia, i pots adquirir-la o empapar-te d'això. A part que pots viure moments màgics. A part que un viatge és sempre una aventura. Poden passar, és allò que surts del teu cercle de conegut, de seguretat, no? I també depèn d'on vagis, però poden passar coses. Poden passar coses i sempre és una aventura, i el més maco dels viatges, que hi ha coses que no tenies planejades, que apareixen sense buscar-les, no? Has fet gaires viatges, tu, Àngel?
La veritat és que no gaires, però és el que dic. Tot depèn de com ho vulguis veure tu, el paisatge i on estàs, lo maco que ho vegis, no? Jo, pues mira, pues, per circumstàncies o no, no ho sé, estic molt a gust aquí a la Costa Brava. I no necessito marxar fora, perquè aquí ja tinc tot el que busco, m'entens? Clar, si ja no tinc aquest esperit de buscar cap racó més, pues, és el que faig, estar-me aquí.
Ah, bueno, clar, és el que et crida, és el que t'està bé.
Sí, sí.
No, bueno, llavors els viatges són cars. Bueno, depèn de com.
No, deixant estar el preu, més que tot ho faig per la meva filla, perquè s'ho passa tan bé aquí al càmping on estem, que
sí.
Realment ja això ja ens omple, m'entens? I clar, considero que viatjar perquè hi hagi algú de la família que no estigui a gust i necessiti fer altre tipus de coses, és el que diem, per anar a un complex o a un altre càmping, m'estic aquí.
Ah, no, clar, clar. No, jo em refereixo que hi ha molta gent que li agrada viatjar, però clar, és que no pots viatjar... Bueno, hi ha gent que sí, hi ha gent que està viatja tres cops l'any,
sí, sí.
Però jo, bueno, en 10 anys he fet 3 viatges. perquè, bueno, clar, són diners, no? Només si has d'agafar un avió, depèn d'on vagis, un vaixell, ja, després l'apartament, el no sé què, ja a la que surts de casa ja t'has gastat 1.500 o 2.000 euros, no?
Sí, sí.
I després la resta. Però, bueno, val la pena.
I a part dels diners, jo penso que has de tenir aquest esperit una miqueta d'aventura i has de buscar racons que creguis que tu t'han d'agradar i t'has de sentir... T'ha de cridar.
T'ha de cridar. És que és això, jo recordo... Bueno, el viatge més espectacular que he fet mai, que és que jo no sabia res de Perú, però em va començar a voltar pel cap. I em cridava i començava a veure pòsters pels puestos de Perú, històries de Perú. No sabia ni que vivia, ni que era Machu Picchu, ni res, saps? I va ser molt ràpid i vam dir amb la dona, que llavors era la xicota, anem a Perú? Va dir, vale. I aquella innocència de quan ets molt jove, no? I dius, vale. I, bueno, i vam anar-hi. I realment, bueno, és un lloc amb molta energia. Saps? Llavors, clar, vam poder dormir en una illa del llac Titicaca, veure la gent com vivia allà, que era una mica com medieval, no? Superaïllats del món occidental i de l'estrès, que amb una illa allà dalt. El Machu Picchu...
Impressionant, cosa... no? Ha de ser impressionant.
Vam pujar a les 6 del matí amb el primer autocar. Al principi vam passar pel costat de l'entrada i vam passar de llarg, hi havia tanta boira, i ara pugem a un lloc que era més alt i el veiem, sí. Que estava bastant emboirat, i vam veure arribar una gent que havia fet el camí Inca, que són 2 o 4 dies caminant fins a arribar-hi. Allà al Perú has d'estar en forma, perquè està tot molt alt, també tens el mal d'alçada. I no, allò molt impressionant, llavors voltant per allà. Però allà al poble mateix, que és a baix, no? Doncs ja és impressionant la natura, la potència de la natura i les muntanyes, que són més altes que amples. Saps? Semblen les de l'Arare, em sembla, i Son Goku, que són així com molt altes i poc amples, no? Aquí, en canvi, les muntanyes són més uniformes, més horitzontals. Però el que es respirava, no? I l'esperit aquest d'anar amb la motxilla, però a part, l'energia que hi havia allà, és que el teu cos el notaves calent. Corria per dintre una energia purificadora que no sé, per... Si algun cop algú que ens escolta està en un moment complicat o que li falta trobar-se o li falta alguna cosa i té la possibilitat i li crida, de vegades hi ha viatges que poden tornar a fer, tornar a la vida amb força i amb ganes. Aquest és un lloc molt especial. Pots retrobar-te i a part molt purificador. Perquè tots de vegades tenim energies acumulades del dia a dia i de la infància, de vides passades, etcètera, no? I va ser molt potent. I la gent molt maca. Venia a treballar moltes més hores que nosaltres, però les treballàvem molt més tranquils. Amb el qual no sé què cansa més. Si treballar tota pastilla o treballar més tranquil, saps? I com que era normal, ja ho assumien, no s'enfadaven pas, no sé. Inclús em va sorprendre a l'avió, les hostesses o hostessos d'aquí, n'hi havia algun amb... Aquests amb bastanta mala... Bueno, ja amb la cara o els gestos eren com una mica freds, lletjos o de mala llet, no? Diguem... I, en canvi, allà recordo el somriure dels hostessos, no? No vull anar molt en clichés i així, però és que realment era així, i veies més somriure. Bueno, després també hi havia... Anaves amb el taxi, tot d'una parada a la poli, el taxista havia de pagar els policies perquè deixessin continuar. Després hi havia una corrupció espectacular, eh? Sí, sí, una corrupció i bueno, clar, té altres coses, no? I el primer dia quan vam arribar, que la ciutat, clar, una cosa són els pobles, l'altra la ciutat, la capital. La capital, doncs, va ser, bueno, vam pujar un taxi, només pujar, va agafar el lletrero taxi i se'l va amagar, vam dir, ui, aquest no és un taxi, i va començar, adelantava en contradirecció, anava pel mig de la ciutat, veies, semblava que estiguessis a Iraq. Vam passar per uns llocs, veies gent allà amb les drogant-se, i, bueno, unes coses molt xungues, eh? Gent caminant per la carretera en contradirecció, o sigui, tot pitant. A la nit de l'hotel només que senties que pitar. L'hotel era com de 30 anys enrere, amb una paret de vidre escardada, i ui, sense aigua calenta ens hem ficat, no? Després ja la cosa es va tornar més normal.
Ja, ja.
Una mica un espant que vam tenir al principi, no? Bueno,
però a part d'això, ho recomanes, no, Perú?
Sí, molt especial. I també, no sé, nosaltres anàvem amb una innocència, perquè amb el temps vas adquirint més de vigila, per aquí, vigila per allà, no? Inclús a la nit vam sortir d'un restaurant i ens van dir si volíem un taxi. Era de nit. No, és igual, ja anem caminant. I vaig veure un home que ens seguia, eh? Seguia, mirava, i em vaig enganxar un grupet, i quan vaig veure que venia, li vaig fer mala cara i se'n va anar. Saps? Però clar, no sé, la innocència també protegeix, no? Però, bueno, perquè sembla que si vas mal pensant, també al final atraus, no? Però, bueno, s'ha de tenir un equilibri entre una cosa i l'altra. No, ho recomano molt. És el més espectacular. I a part que els viatges sempre... Bueno, hi ha gent que ha viatjat molt més que jo, no? I que ha voltat per tot arreu. I sí, molts cops troba gent molt maca. L'esperit del que viatja, trobarà un altre que viatja, hi ha un esperit molt maco i de molta col·laboració. A part, de seguida es veu si algú és com de fiar o no. Sí, sí. I trobes ajuda. Per tornar de la illa hi havia un vaixell, hi havia barquetes, no? I no trobàvem la nostra. I una família que havia llogat tota una barca per ells, tenia tres fills, va dir, voleu venir amb nosaltres? I ja, bueno, vam pujar a la barca, van estar parlant amb nosaltres, superagradables. Saps? Allò que veies que els hi agradava d'haver-te ajudat. Saps? I això ho trobes molt. I està bé. I és una aventura.
Sí, sí.
I el menjar estava molt bo.
Molt bé.
Sí, sí.
I
bueno,
altres llocs que hi hagis anat, que hi hagi aquest poder energètic?
Bueno, com aquest cap, eh? Cal dir, també, és que, clar, anem a la Quinta Forca, no? I si tu vas a Montserrat, hi ha molta energia, per exemple. No, està molt, és molt especial. Si vas, però en canvi, vam anar aquí mateix a la Vall d'Aran, als llacs de Sant Maurici, són espectaculars. Sembla que es diuen de Sant Maurici, sí.
Sí.
Sí. Doncs ja has estat, Àngel?
Sí, sí que he estat aquí.
És espectacular,
sí.
I és preciós.
Sí,
i,
molt maco.
I
sí.
Caminar per... Allò també té moltíssima energia. Està superbé, també. Doncs, clar, i dius, ostres, he hagut de voltar pel món i ara resulta que aquí al costat tenia això. I a vegades és això, que tampoc cal anar gaire lluny, no? Per anar a veure grans belleses o llocs amb molta energia, tot arreu n'hi ha.
Inclús aquesta comarca d'Osona, on vivim, és espectacular, és molt maca, té racons preciosos.
És que, i tant, i tant.
Passa que és el que dic jo sempre, tot depèn dels ulls que tu vulguis mirar. Però a vegades anem tan encegats amb el dia a dia, amb la feina i amb els problemes, que perds tot l'entorn que tenim aquí al costat, eh?
Per això viatjava bé, perquè jo recordo un cop que vam anar a Andalusia i al tornar passaves per Múrcia i llocs desèrtics. I quan arribes aquí és verd. Hi ha molt, i no et valores, no et dones compte. I realment aquí té... El desert també pot ser maco, això, depèn com tu mires, però realment hi ha llocs amb energia més potent, una vibració més alta. I hem de valorar el que tenim aquí. I tornant de Perú també, al voltar per Vic, ostres, però que és maco, saps? I bueno, aquí a Manlleu no, perquè no hi vaig venir llavors, però també hauria pensat que maco, no? Perquè no valorem el que ja tenim vist. Igual vas a fora a veure una església i no has vist la del teu poble.
Clar. Per això el que et deia de la Costa Brava. Quants turistes venen de fora a visitar la Costa Brava?
Clar, per algú serà.
Per algú serà, perquè és preciosa, m'entens? I a vegades hem d'anar a buscar platges a fora que no arriben ni a la meitat de les nostres costes i diem que són espectaculars. Passa que a vegades és per el nom o per altres circumstàncies que... A vegades ens deixem perdre coses que tenim aquí al costat.
De vegades fa més gràcia anar més lluny, per el tema de viatjar, no? Sí, fa més gràcia. Agafar el vaixell, l'avió, tot això.
Sí, sí, més aventura.
Sí, sí. També, no sé, està molt bé també Menorca, bueno, això tothom m'ho diu, no? Hi ha cales molt especials, llocs molt macos. I on he estat aquest estiu és a Sardenya, que, bueno, és una illa molt gran. Fa gràcia que hi ha una zona que parla en català i els carrers estan en català. I, bueno, està bé, no?, que dius, hosti, encara ho conserven i tenen aquesta idea, no?, i està bé. I la punta de la Costa Esmeralda, que es diu Costa Esmeralda perquè realment l'aigua té color esmeralda, pel reflex, i són platges paradisíaques, no?, i llocs molt macos, que els han cuidat molt, que són molt macos, i llocs especials. De fet, hi va haver un lloc que va ser molt especial, no?, com molt energètic, que ho vam trobar sense saber-ho i sense buscar-lo, i va ser molt potent, no? I era un lloc tot de pedra, tipus Montserrat. De fet, em fa pensar en Montserrat, no? I...
Aviam, Carlos, un moment, perquè ens situem. Què trobes tu quan trobes aquesta energia tan potent? Què és el que sents? Què és el que perceps?
Ah, ostres, no sé, és que de cop i volta notes una gran pau, o una crida, o com un... T'entra un diàleg interior, no? O un diàleg amb el lloc on estàs. I és com que una part de tu es queda allà. O una part que arrossegues o que ja l'has viscut prou, aquell patró ja s'ha de morir per poder-te transformar. És aprendre a escoltar-se, saps? I a sentir. I pots notar que un lloc d'allà, pots notar que vibres també, no? és que ho hagi notat molt, però pots notar això, que canvien coses.
Tot depèn de la sensibilitat que tinguis, no?
Sí.
Pots tenir més o menys presència.
I, no? I l'acostum que tinguis a escoltar-te, no? Uh-huh. Ah, l'acostum. Uh-huh.
Per exemple, si algun oient ens està escoltant i li agrada percebre aquest tipus d'energia, com li definiries que la pot percebre?
Bueno, normalment, si algú va al bosc o un lloc maco, ja pot notar-ho. És només voler-ho, en part, no? Llavors acostumar-se. Però pots anar, clar, si cada dia vols viure en consciència o intentes, ja estaràs atent a el que vas sentint. Uh-huh. A vegades el primer que fa un terapeuta quan arriba a algú a teràpia és un moment, no m'expliquis res, com et sents? I la persona, com? Què?
Sí, sí, sí.
I dius, i t'escoltes, ostres, això va ràpid, això no sé què, em sento trist, em sento alegre, em sento enfadat. Doncs aprendre a escoltar-te.
Clar.
Realment, perquè realment, al final, són fets i no paraules, no? I els fets que delaten de tu. Ara mateix estàs nerviós, però si estàs nerviós o angoixat no m'expliquis que tot va bé, no? Què és el que t'ha posat nerviós? Bueno, igual tot va millor que abans, però ara hi ha un altre tema, no? Perquè la vida anem pujant de nivell i cada nivell té noves proves. Uh-huh. Doncs bé, no sé, cadascú una mica ho ha de sentir. Hi ha gent que sent molt més. Hi ha en Kilian Jornet, el convidat, va explicar que ell quan surt al matí de la Rulot, doncs, la caravana, doncs ja, i sembla que la muntanya li parli. Ja sap si serà un dia bo o dolent, de temps, si serà un dia fructífer, si serà un dia en perill o no, ja ho sent. Saps? Mm-hmm. I clar, també veient aquell reportatge, dius, home, és que viure ja tan tranquil allà dalt, amb aquell ritme i amb natura, és que clar, no tens el bombardeig de televisió i d'estrès.
I d'informació. Mm-hmm.
Clar, ara tot el bombardeig no ens deixa escoltar. Mm-hmm. Tu ho saps, això.
No, per això això volia de contrastar-ho, el que jo sé o percebo i el que tu també saps, m'entens? Jo ho dic més de cara als oients que ens estiguin escoltant, que vulguin també agafar aquesta energia còsmica que tots disposem.
Sí, sí, tu, Àngel, que vas fer un temps sabàtic, vas poder fer. Clar, també devies notar que vas poder aprofitar molt.
Oh, i tant. I vaig intentar veure el bo, el dolent, el que m'agrada, el que no m'agrada, escoltar-me, relaxar-me, posar-me nerviós. Vaig viure totes les situacions i ara més o menys sé qui sóc.
Uh-huh. Va poder transformar-te, no?
Sí.
En part.
Ara més o menys sé el que vull, el que sóc i intentar-ho posar a la pràctica dia a dia i ser cada dia més conscient del que realment ens envolta i realment vivim.
Cada dia més savi, eh? Els savis
bueno,
no s'estressen tant.
Aviam, això de savi és... La vida et va portant, no? Representa que, clar, quan cada vegada que vas tenint més experiències i més petits reptes a superar, doncs clar, tot això converteix en més savi. Perquè vas passant proves i vas passant situacions si no les vius, no les pots, no pots parlar. Perquè jo trobo que és una equivocació a vegades parlar per experiències d'altres persones. Perquè, clar, una experiència d'una altra persona pot ser magnífica per aquella persona, però per tu no.
A part, tu no l'has viscut, no saps.
Per això, que a vegades parlem molt per les coses que ocultem d'altres persones que expliquen. Però, clar, jo penso que una persona sàvia és que ell mateix hagi fet realitat moltes coses que ell pensa. M'entens? Això per mi és adquirir saviesa, és conèixer-te, provant-ho i passar l'acció.
El problema a vegades és que les situacions del dia a dia de vegades et poden encallar-te o fer-te entrar en un rol o un patró que en comptes d'adquirir sabidoria has tirat enrere. T'has quedat encallat amb algú i no evoluciones, no? Llavors és el tema d'aprendre i transmetre creixement personal.
Però clar, jo aquest tema tampoc vull dir que les persones tinguin realment la culpa al 100%, saps per què? Perquè hi ha un entorn, hi ha una informació, hi ha una manipulació tan bèstia que et distreuen a la mínima, m'entens? I clar, és molt difícil saber-te escoltar, perquè vius amb un estrès continu, amb una mena de roda que no pots sortir, i clar, i és el que diem, és la societat que t'empenya a fer-ho, m'entens? Clar, no tothom té la sort de poder tenir un espai de dir vaig agafar un temps, escoltar-me, trobar-me a mi mateix, aviam cap a on vaig, què és el que sóc i cap a on anem, m'entens?
Sí, sí. Clar. I de vegades jutgem les persones i això sobretot si qui és terapeuta, no?, ho ha viscut, no? De vegades quan algú se li obre i li explica intimitats, dius que no m'estranya, saps? O persones que si coneguéssim la seva infància o el seu entorn, llavors entendríem per què pateix de lo que pateix, no?, o per què és com és.
Clar.
Llavors no tothom ha tingut una vida tot fàcil o rodó, no? Uh-huh. O cadascú arrossega karmes o patrons familiars i llavors és això, no ens hem de sentir superiors, no? Perquè la vida en part ens moldeja o ens ofereix uns camins, no? I si algú ha estudiat, molts cops és perquè els seus pares li han pagat, i si no li haguessin pagat, potser no hauria pogut estudiar. Mm. Algú sí que s'ho ha pagat ell, però ja és més difícil, no? Llavors, i aquell que ha estudiat s'ha pogut obrir uns camins per anar cap a un lloc. Un altre ha estudiat i resulta que allò no li ha agradat i és més feliç d'una altra manera, però has de passar pels camins i la vida tu... la vida, al final, ja és com si hagués un destí i unes proves, i això ens va fent, no?
Va fent i va fent l'evolució natural que hem de passar tots. Per això que m'estimo més dir ara i aprofitar de dir que és absurd creure't superior a cap altra persona i sentir-te que en saps més o que tu ets guai i l'altre no, no? No, perquè cada persona ha de passar un procés i per tothom és diferent. M'entens? Uh-huh. Clar, tu no pots dir que jo sóc molt puta o sé molt i tu no en saps res perquè porta oita la vida que portes. No, perquè tu has d'aprendre una cosa i tu has d'aprendre una altra. O sigui, que són situacions que realment ens fa veure que tothom hem de fer un camí diferent.
I al final estem tots connectats. I si no hi hagués l'oposat a nosaltres tampoc evolucionaríem.
Clar.
No? Sí, i necessitem aquesta oposició, aquestes diferents energies i aquesta diversitat.
Per això vivim amb la dualitat.
Uh-huh. Bé, és el que venim a experimentar, que som humans, que hi ha moviments espirituals que volen com alliberar-se de ser humans, i això no es pot.
No.
O si algú es pot, mira, millor per ell, però si, buscant-ho no el trobaràs.
No.
Buscant-ho no el trobaràs. No es troben, de fet, les coses no es troben buscant-les, eh?
No.
Bueno, és diferent.
Sí, sí. Perquè el que busca molt no troba res.
De fet, un amic meu em va explicar la història d'un home que buscava la felicitat i la felicitat era una papallona, no? I estàvem en casa papallones intentant-ho, nerviós, i no podia. No trobava, no la caçava, no? Després veia un altre home que, bueno, persona, que se n'anava... que ell era tranquil, se n'anava a pescar... respirava, saps? Es menjava unes patatetes i estava allà tranquil i disfrutant de la natura, s'asseu, tot d'una s'adorm i quan està dormint una papallona ve i se li posa sobre seu. No? Llavors, clar, com la felicitat no l'has d'anar a buscar, has de viure i llavors ja la tens.
Ja la tens, clar. Uh-huh. Per això són experiències úniques i personals. Sí.
I a part, l'altre és buscar la felicitat contínua o l'èxtasis, i això no pots viure amb un èxtasis continu. Jo no vol dir que no siguis feliç, però són diferents graus o energies, però no pots estar amb un èxtasis continu.
No. I també una gran errada és a vegades voler ser com altres persones. Per exemple, es posen el cas d'alguna persona molt famosa i ens diuen que això és l'ideal de vida de ric, d'això, de felicitat, i no és això.
Uh-huh.
Ell té aquella vida i tu tens la teva, i amb la teva has de ser feliç, com ell és feliç amb la seva. O sigui que això ha de tenir clar.
Uh-huh. Això que parlàvem ara, de no sentir-se més, una frase que m'ha corregut bastant últimament, a vegades passa, no?, córrer alguna cosa per reforçar-t'ho, és que l'arrel de la mediocritat és la falta d'humilitat. I, en canvi, l'arrel de la saviesa és la humilitat. Com més humil siguis, més intel·ligent i savi podràs arribar a ser. Perquè la humilitat no és baixar el cap i ai, soc pobret i soc pobre. És tothom qui vegis, valorar-lo, entendre-ho, aprendre de tothom, aprendre de tot, Llavors és quan més saviesa pots adquirir.
Clar, perquè tothom t'aportarà alguna diferent a el que tu tens.
I si respectes de més, ells es respectaran a tu, gastaràs menys energia durant el dia, no et barallaràs tant, no tindràs històries, perquè tindràs més humilitat. Però s'ha d'anar treballant, això.
I també el que he après amb aquest temps és que una cosa que és molt senzilla, però quasi bé ningú fa, és el silenci. És molt important saber estar en silenci.
Això costa.
És molt important. I això es tindria d'anar practicant una miqueta.
Sí, sembla que... Ui, estem en silenci. Posa música. Encén la tele. Crec que falta alguna cosa, eh? Perquè, clar, estàs sol amb el teu cap. Estàs sol amb el teu cap pot ser perillós, eh?
Perillós, sí, sí. I a vegades t'espantes.
Doncs bé, resumint una mica el tema dels viatges i de les vacances, doncs s'haurien de facilitar, saps? Vale que tu, al final, les persones hem de guanyar una mica. Les coses a vegades tenen un esforç, no et venen regalades. Però s'han de facilitar, que la gent pugui viatjar perquè visitar llocs i li ve de gust, perquè és riquesa. Si no ho necessita, doncs no, però s'ha de facilitar el viatjar i la riquesa i les vacances. Poder més sovint. És igual, si al final, si hi ha tanta gent a l'atur, doncs podem treballar menys i hi haurà més feina per tothom, no? Tot seria canviar les normes. Poden dir somiatruites, però això és perquè no s'ha fet. Tot es tracta de fer-ho algun dia, no?
Sí, perquè d'aquest mètode que tu dius seria molt curiós perquè, sí, hi hauria més gent que treballaria i tindríem tots una cosa molt important, que és qualitat de vida. M'entens? Tindríem més temps per fer coses que ens agraden. En canvi, ara ho volem canviar tot per diners.
Si tot és la base dels sistemes, els diners.
Els diners. Tots en canvi, diners. Les persones no s'han plantejat mai que el que realment és important és la qualitat de vida i fer el que tu et fa vibrar i sentir-te bé, m'entens? I si poguessin repartir tots els guanys entre tots, tots viuríem bé, perquè anem sobrevalorats o anem per sobre les nostres possibilitats moltes vegades, i realment tothom guanyaria en qualitat de vida.
Bueno, clar, seria un canvi de consciència, portaria un canvi de sistema econòmic.
Sí.
No sé, i a part tothom ja seria... Tothom hauria de ser responsable de la seva vida. Llavors ja no hi hauries aprofitats, diguem, no?
Sí, sí.
I si tothom fos responsable, podríem viure d'una manera més col·lectiva, que no té res a veure amb conceptes hippies o comunistes. És que és algo que s'ha d'anar a algo que encara no hem viscut mai, no? Però bueno, ja s'obriran les portes i arribarà a les nostres ments, això, eh? Doncs bé, si et sembla, Àngel, donem per acabat aquest bloc i posem una cançó. La cançó és d'uns nois joves d'aquí a Catalunya, que el seu grup es diu Acció, i la cançó es diu On sóc ara. Ah, no, és l'àlbum On sóc ara i la cançó és Ser diferent. Posem aquesta cançó, que és molt potent, i llavors en parlem.
Ser diferent a tota l'altra gent, aprendre a resistir fins que arribi l'últim dia, jo saber dir que no. El camí més fàcil avança sense por. Ràpid que s'acaba el temps. La gent t'assenyala veure que vas vestit diferent. Et prens el dia tot rient i amb ben poca cosa estàs content. Dispara, el ritme no para i amb aquesta melodia penso sempre on sóc ara i no vull deixar de somiar que en un altre lloc potser surti el sol demà. El sol brillarà per tots igual,
tots igual.
Brillarà per tots igual,
tots igual.
No, això només podrà ser demà. El sol brillarà per tots igual,
tots igual.
Brillarà per tots igual,
tots igual.
Però això només podrà ser demà. Només podrà ser demà. Poso a ballar. I quan em dóna la gana, em dóna la gana, em poso a cridar. I quan em dóna la gana, em dóna la gana, jo vull cantar. Que el dia es faci molt i molt més llarg. Ser diferent de tota l'altra gent, aprendre a resistir fins que arribi l'últim dia. Jo saber dir que no, dir que no. el camí més fàcil, avança sense por. Ràpid que s'acaba l'ur, i tu te'n rius de mi perquè sóc diferent, i jo m'enric de tu perquè ets com l'altra gent, i no vull deixar de somiar que en un altre lloc potser surti el sol demà. El sol brillarà per tots igual, brillarà per tots igual, però això només podrà ser demà. El sol brillarà per tots igual, brillarà per tots igual, però això només podrà ser demà. Només podrà ser demà. Milers de persones somien en l'ideal, i tu, xaval, et penses que és brutal, però jo t'aviso, si és un, et pots fer mal, que som molts més i junts farem un salt. Ser diferent a tota l'altra gent, aprendre a resistir fins que arribi l'últim dia, jo saber dir que no. El camí més fàcil, avança sense por, ràpid que s'acaba el temps.
Quina cançó, Àngel?
Una passada, eh?
Que sí?
El missatge que té és impressionant, eh?
Són nanos molt joves, eh? I, hosti, és que està ple de frases que ja hem sentit molt, però molt potents, eh? Diu que demà el sol brillarà per tots igual. Això està bastant de moda, últimament. Ens sortim bastants grups parlant de que el sol no és racista. El sol distribueix per tothom, eh?
Sí, sí, sí. Et dona igual que estiguis rient, que plorant, que ell surt igual, eh?
Li caiguis malament o bé, tothom
sempre,
li cau bé.
Ell sempre surt amb la bona cara de sempre.
Sí, sí, i no fa discriminacions. Bé, la cançó parla, diu, frases com ser diferent a tota l'altra gent, aprendre a resistir. Que sembla que per ser diferent sigui difícil, porti un esforç, no? Que al final no ho és, però clar, aprendre a resistir, no caure en les inèrcies, no? Saber dir que no, el camí més fàcil. El camí més fàcil sempre és tentador, eh? Sí, sí, ensumar-te a la majoria. Avançar sense por, ràpid que s'acaba el temps. La gent t'ensenyala en veure que vas vestit diferent. Que potser vas vestit diferent o que tu ja ets diferent, no? Et prens el dia tot rient i amb ben poca cosa estàs content. I diu, i quan em dóna la gana, em dóna la gana, em poso a ballar. I quan em dóna la gana, em dóna la gana, em poso a cridar. Quan em dóna la gana, em poso, jo vull cantar. Doncs està molt bé. I tu te'n rius de mi perquè sóc diferent. Jo m'enric de tu perquè ets com l'altra gent. I no vull deixar de somiar que en un altre lloc potser surti el sol. Sí, sí, doncs un bon missatge, eh?
Molt bon missatge.
Sí, sí, a part que la cançó té ganxo. Hi ha cançons amb missatge, però és un tostón.
No, i aquesta té marxa, té marxa.
Té ganxo, té ganxo. Molt bé. Àngel.
Digues.
Has llegit gaire aquestes vacances?
Una mica he llegit, però més que tot novel·les.
Novel·les, eh? Sí. Hi ha alguna cosa interessant, quelcom interessant,
bueno, que hagis llegit? Jo personalment he llegit la David Copperfield, de Dickens.
Ah, molt bé, famós, aquest
sí,
és un clàssic.
Està bé,
un
que
clàssic.
Explica la vida d'un noi que les passa bastant malament i es va fent camí i està bé. És curiós el tema, però està molt bé. Després un altre que he llegit...
Un moment, eh? Has après alguna cosa d'aquell llibre? Hi ha algun concepte que diguis t'hagi quedat amb tu?
Bueno, jo n'aprem molt de tots els llibres, no? Perquè pensa que cada llibre és un camí diferent i és una experiència personal de l'autor i amb el seu protagonista, no? I he après que a vegades, per molt dura que sigui la vida, sempre hi ha una sortida. Sempre. O sigui que el que hem de fer és no deixar-nos arrossegar per la negativitat, no saber-nos aixecar, i trobarem sempre un o altre que es donarà la mà i ens obrirà les portes d'una altra vida millor.
Molt bé. És el que passa amb un llibre, que a vegades t'integra coses, no? Prens consciència.
Sí, sí. Penso una cosa, que els llibres que agraden més de llegir són els que els protagonistes tenen moltes aventures i els hi passen moltes coses. Això, què passa? Que té molt ganxo. En canvi, una persona que tingui una vida molt planera, això no ven.
Ja.
Perquè sempre la seva vida és igual. És una rutina. En canvi, una persona que ho passa malament, ha de viatjar, es troba amb això, se li mor la dona, se li mor el fill, ara amb ell se li trenca una cama, ara passa cap aquí, cap a... Això enganxa molt, que passin moltes coses a la vida. Això és el que realment... Sí, això és el que realment les persones hauríem de ser més conscients, intentar portar més a la pràctica. Viure les situacions tal i com vinguin, intentar d'agafar-les amb positivitat i saber-ne que potser l'endemà serà un dia millor que el que tenim avui. I simplement és això, viure, viure i viure, i ser feliç, intentar que la teva vida sigui sempre donar gràcies pel dia següent que estàs viu, i donar-nos a compte d'això, que realment cada dia que et lleves i estàs bé, dir, ostres, gràcies per estar viu, perquè no sabem si demà ens aixecarem.
Si sortirà el sol. No, sí que sortirà, però...
M'entens? Que a vegades ens capfiquem per coses tan petites i tan... que a vegades que no són gaire importants en el que és l'existència de les persones, que realment lo bàsic i lo important ho deixem passar.
Passa que quan estàs capficat, quan algú està capficat, no és tan fàcil sortir-hi.
Ja, ja.
Si no, hi sortiria més fàcilment, no? I per això va bé lo de les vacances que hem parlat abans.
Va bé,
de cop
i
volta et dones compte d'això.
Com... I també va molt bé que gent amb un altre punt de vista diferent et doni un altre punt de vista del que la persona que està capficada amb aquell problema en concret, no? Perquè a vegades una altra opinió, un altre punt de vista d'una altra perspectiva et pot donar més vida de la que tenies.
A mi m'ha ajudat molt que algun cop, no sé, estar rodejat d'una manera de pensar i de fer en feina o en altres llocs, i de cop i volta parles amb algú que és totalment un altre món, no? Una altra consciència. I realment, dius, veus, et trobes a tu, i dius, clar, és que, a veure, tu estiguis en un lloc i hi hagi una manera de pensar, el món és molt gran, i la teva ciutat també és molt gran. Aquí a Osona ens amaguen 100.000 persones. Doncs hi ha molta diversitat i moltes maneres de fer. Llavors, si no estàs còmode amb una, segur que trobaràs la teva, no?
Amb això que has comentat m'ha donat una idea d'una persona que vaig conèixer, que sobre el tema de la feina, no?, que tant ens atabala últimament a tothom. I clar, aquesta persona representa que ha tingut moltes, però moltes feines, no? Ja ha tingut ensopegades, en altres feines l'ha anat bé, però ha sigut una persona que sempre ha buscat coses noves. Clar, tu parles amb aquest tipus de persones i et diuen automàticament, canvia. En canvi, tu, en segons qui parlis, ui no, que aquí estàs fixa, que aquí estàs tranquil, que aquí tens assegurada una seguretat. Clar, aviam, a vegades va bé parlar amb gent que hagi viscut una mica altres circumstàncies perquè, clar, no t'espantis de la vida, m'entens?
I que tingui altres maneres de veure.
Clar, una persona que hagi voltat molt et dirà, no passa res, si deixes aquesta, et sortirà una altra. Sí. I si et surt una altra, aniràs una altra. És que... tot va relacionat. El que hem de fer és no tenir por, posar fil a l'agulla i posar-nos en marxa i fer el que calgui, m'entens? I cap problema. I a vegades aniràs a una feina que potser no t'agrada gaire, però aquella feina t'obrirà la porta d'una altra feina que potser serà la teva, m'entens? A vegades tot va una miqueta relacionat.
Sí, hi ha coses que s'encadenen. Precisament la setmana passada em vaig trobar una noia que havia treballat on treballo i ha passat ja per 3 o 4 feines. Diu que ara està superbé. Però que, clar, va anar millor, llavors va anar pitjor i ara després ha tornat a anar millor. A vegades és una riquesa que porta a dintre, no?
I tant. I pensa que tot això crea un estímul a la vida perquè no t'acomodes a la feina, sinó simplement comences de nou, un altre tipus de feina, un aprenentatge, convius amb gent diferent de la que estaves acostumat, crees un altre vincle, un altre tipus d'amistats i tot això enriqueix molt, enriqueix molt.
Sí, sí, clar, coneixes molta més gent, altres maneres de fer, evoluciones, no?
I adquireixes més coneixements.
I tant, perquè un dels problemes de vegades algú quan perd la feina és que ha estat 20 o 30 anys fent el mateix. I llavors pot ser un problema això que ara trobar-ne una altra, no? Cal dir que quedant al sofà a casa no trobaràs una nova feina ni canviaràs res. Llavors t'has de moure,
t'has de moure.
El moviment és vida, t'has d'anar movent. Ara, clar, ara sí que és veritat, falta feina i ara és més difícil. Però bueno, t'has de moure, si tothom ens anem movent, sortirem d'on som. Si no ens movem, no.
Clar.
Doncs quan més gent es mogui, més feines es crearan i abans sortirem de lo que toqui. Tan sols hi hagi la intenció i moviment, intentar lluitar, doncs tot això s'anirà enganxant. Una cosa que vull explicar, abans no perdi, perquè el tinc aquí al mòbil i s'està a punt d'acabar, perquè clar, avui comencem la segona temporada i per aquests oients que no hagin escoltat la primera, primer comentar que bueno, farem un repàs ràpid de lo que hem fet perquè sàpiguem lo que podem fer i farem, no? Uh-huh. I nosaltres hem parlat de les sectes, hem parlat de la ciència-ficció, vam entrevistar l'Assemblea Nacional Catalana, els representants d'aquí a Osona, vam entrevistar una terapeuta, parlant de teràpies naturals, hem parlat de les teràpies naturals, hem parlat de les conspiracions, la plataforma d'afectats per la hipoteca, també els vam entrevistar, hem parlat de la violència i la ràbia contra el sistema, de les seves conseqüències, amb programes que començàvem a parlar i van sortint coses i raonaments potents. Hem parlat del ioga, de l'esport, tecnologies revolucionàries dels pròxims anys per obrir la ment, ciència-ficció, robòtica, visió artificial, una mica que quin profit en podem treure, quins perills. Vam entrevistar l'Espai Creatiu de Vic, vam parlar també del teatre i de la roba, de la bellesa en la roba, amb la Marianne. Vam entrevistar dues noies de 20 anys, que va ser molt maco, no? El món una mica del jovent. Vam entrevistar en Gabriel, que havia escrit el llibre Metafísica Angèlica, que també va estar una hora aquí deixant anar arguments molt bé, saps? Una persona que l'escoltes i tens un altre punt de vista, que et treu del teu món normal, no? Habitual. Sí. Vam parlar de l'empresa conscient, que en teoria ha de venir, si ara... ha de venir una persona aquí que volta per tot el país parlant d'empresa conscient i d'espiritualitat. Tenim molta gent que ha de venir aquest any, a veure si es porten bé i venen tots. Segur que sí. Vam parlar dels guerrers de llum. Vam viatjar l'any 2020 i vam parlar de com ens vam fer presidents del govern, vam parlar com solucionaríem les coses. I bé, vam fer una mica el resum final de temporada. Vam començar parlant dels viatges i del que pot passar en els viatges. Hi ha moltíssims temes més a parlar i molta més gent a entrevistar. Anirem una mica intercalant, no?, el que són entrevistes amb el que són programes en què jo i tu doncs, plantegem un tema i el desenvolupem. I això, que ja quasi bé estem acabant el primer programa, eh? Passa volant, Àngel?
Pues sí, la veritat és que se m'ha fet tan curt que ara que he mirat el cronòmetre dic no pot ser, que ja portem 53 minuts de programa.
Sí, sí. O sigui, ara quatre frases, ja ho posem la cançó final, eh?
Sí. Quina llàstima, fins a la setmana següent.
Sí, sí. Comentar que tots aquests programes estan penjats a internet, al web www.carlesgallego.com. Llavors, aquí, clicant en el micro, doncs estan tots els programes. A part, cada programa, nosaltres hem explicat la part bàsica, però té molts temes, com avui, no? I estan una mica tots molt ràpid, veus el que toca cada programa. I seguirem penjant-los, no? Jo encara tenia un llibre més per parlar, tenia uns àudios d'unes pel·lícules, però bé, quedarà pel següent, eh? Uh-huh. Molt bé. Doncs queden dos minuts més. Explica'm alguna cosa, Àngel.
Bueno, ara estava mirant aquest full de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva.
Sí.
I és curiós, eh? És curiós com es mou aquesta gent intel·ligent.
Uh-huh.
I les coses que normalment porten a terme el dia a dia, eh?
Uh-huh. Sí, aquest l'introduirem, ja en parlarem més. És el llibre que he llegit aquest estiu, del qual a part haig de fer un treball, i per això em vaig fer una mica resum dels conceptes importants. I llavors, clar, és el més important del llibre, perquè diu los 7 hábitos i ho va desenvolupant, no? Però el més important és que algú d'èxit, no? O un llibre amb 15 milions d'exemplars venuts, el missatge que transmet i tot el que ensenya i les maneres de triomfar a la vida i de fer les coses és molt net, molt lliure i molt respectuós i molt de creixement personal i molt evolutiu i real, no fals o no tècniques d'aquestes que són superficials, no? Al final el llibre doncs, es llegeix molt ràpid, dona gust perquè dius, veus, això és el que pensava, això és el que... i et va obrint la ment i és allò de que queda una part dintre de tu, no? Et transforma també una mica. Doncs és important que un llibre tan venut i que sigui un referent empresarial sigui tan net. Tots els empresaris l'haurien de seguir. Ja en parlarem una mica dels set hàbits, eh? Ja els anomenarem, llavors qui vulgui que es compri el llibre. Doncs bé, estem ja acabant el primer programa i continuarem. Avui portàvem 3 mesos sense parlar, ja quan portem, ja ens ha sortit prou bé, però fluirem més encara, eh?
Sí. Pensa que farem programes futuristes.
Això.
Parlarem de la vida d'aquí 50, 100 anys, i endavant.
També haig de parlar dels extraterrestres. També? Aquest estiu també a les 6 del matí em vaig despertar i em va anar tot a parar un vídeo, no sé què, i tot el coneixement que tenia se'm va resumir en un vídeo, i el que em va venir és de fer un programa i transmetre això també. Aquí parlem de tot, eh?
Oh, i tant, sí, sí.
De la hipoteca i de
economia. I d'extraterrestres.
Sí. De tots els temes, eh? És com el programa d'en Clapés, però encara més obert. Molt bé, doncs posem una cançó per despedir-nos, una cançó amb molt bona energia, amb molta calma. És una cançó per dormir-se escoltant-la i així tindrem dolços somnis. La cançó es diu Tocando el Cielo i és d'un disc que em sembla que també es diu Tocando el Cielo. És la cançó 1 del disc Tocando el Cielo, no? I té molta espiritualitat. Doncs molt bé, ens despedim. Bona nit.
Bona nit, Carles.
Ens veiem dijous que ve. Bueno, ens escoltem dijous que ve de 10 a 11.